Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Bona nit, benvinguts al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. A vegades hi ha històries que ens commouen, històries de persones que, tot i que la vida els hi ha posat tot en contra, no han deixat de lluitar i se n'han sortit. Persones que han estat capaces de tirar endavant malgrat situacions traumàtiques, malgrat situacions, en alguns casos, molt i molt extremes. Estan fetes d'una pasta especial, aquestes persones? Què els ha permès afrontar events difícils d'aquells que canvien la vida? Avui, al De Cap i de Nou, parlem de resiliència, la capacitat de superar l'adversitat.
De Cap i de Nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, d'aquest mot, resiliència, i en començar anem a veure quines persones seran amb nosaltres. Avui ens acompanyarà Marta Burguet, doctora en pedagogia. Tindrem el Jordi Casado, que ens portarà la qüestió i l'opinió del carrer. Bona nit, Jordi.
A tothom.
Tindrem també l'Anna Ralló, que ens portarà la brúixola.
Bona nit.
Brúixola. Sortirà bé, vinga. Esteve Pujol,
que
ens portarà
que dius, mi,
pensaments d'un educador.
Exacte. Déu us guardi a tothom.
Ho he dit bé? Ho he dit bé?
Molt bé, molt bé.
Doncs amb ells, i a més amb el Toni Huguet i el Jordi Carretero, comencem aquesta nit De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Aquesta és la qüestió.
Avui comencem una mica així, d'aquesta manera, eh?
Estem atabalats, eh?
És el temps.
Una mica atabalats, el temps. Jordi, què és el que volem saber avui que parlem de resiliència?
Doncs mireu, deixeu-me que ho digui. De problemes, de conflictes, de situacions que són adverses i complexes, n'hi han d'haver constantment. Són fets que es donen i es donaran. Ara sí, un cop dit això, ara ja podem saludar a l'adversitat. I, és clar, saludar-la amb efusivitat no crec que ho volem fer-ho, però això avui volem valorar com gestionar-la, com trobar sortides dins del laberint de fets i situacions que ens podem veure instal·lats. Pèrdues, canvis, fets inesperats, són tants els exemples que cadascun podríem aportar, però no. Avui pareu les orelles i escoltem què ens diuen sobre les adversitats. Quin enfoc, actituds, podem fer viure les adversitats amb un clima més esperançador. I és que avançar, caminar endavant, sortir dels camins amb sabor a vida, és un dels nostres compromisos amb tots vosaltres. I per això avui volem compartir les eines que portin una nova mirada cap a les adversitats. La qüestió, llavors, com es supera l'adversitat?
Hi ha vegades que trobem entrebancs, ja, ja entrebancs. Avui ens hem entrebancat tots, però això no és una adversitat.
No, senyor.
Una adversitat és molt més, i avui el que volem saber és com es supera l'adversitat. Això és el que volem aprendre, i aquesta pregunta, com es supera l'adversitat, tindrà resposta al final del programa.
Al final ens retrobem.
Fins després, Jordi.
De Cap i de Nou.
Anem a conèixer la nostra convidada d'avui, Marta Burguet i Arcelis, doctora en pedagogia, professora de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Té publicacions i ha fet recerca en educació en valors, en cultura de pau i mediació de conflictes, i és coautora del llibre La resiliència en entornos socioeducativos. Marta, benvinguda de nou al nostre programa.
Bona nit.
Avui parlem d'un tema que coneixes prou bé, però una paraula d'aquelles que en un entorn psicològic, en un entorn educatiu, en diferents entorns ja es va coneixent, aquesta paraula resiliència, però que per moltes persones encara és desconeguda. Potser podríem començar definint què és això de la resiliència.
Sí, de fet, és el que heu comentat a l'inici, és a dir, aquesta capacitat que té la persona humana de superar les adversitats, de superar els obstacles, no? Que de ben segur al llarg de la vida tots en tenim i en anem tenint constantment, i per tant és com aquell qui diu una dinàmica existencial, una dinàmica que toca pel mateix fet de viure. L'adversitat és consubstancial a l'existència humana i per tant dins d'aquest dinamisme de la vida hi va inclòs el anar superant les adversitats.
De fet, la paraula, el que és la paraula en si, em sembla que, bé, és d'aquestes paraules robades d'una altra llengua i d'un altre àmbit. Jo no sé si l'Esteve, bon filòleg, ens podria fer algun apunt respecte a això.
Jo suposo que haig de dir el que diria la Marta, no? Està agafat del camp de la metal·lúrgia.
De la metal·lúrgia.
Home, de la física, sobretot pel que fa a la metal·lúrgia.
I què vol dir? Un ferro que sigui resilient?
Exacte, hi ha metalls que són resilients, l'acer és resilient. Per... Recobre la forma quan el dobleguem. El plom no és resilient.
Perquè
el
no torna...
El dobleguem i no torna. L'or no és resilient. El dobleguem i es queda d'aquella manera.
Per tant, aquí hi ha resistència i hi ha flexibilitat. Una mica hi ha aquests dos
però
elements.
Sempre que recuperi la forma inicial després d'estar forçat, després d'estar sotmès a una pressió, no?
I això...
Oi que va per aquí, Marta?
Correcte, correcte.
La culpa té l'Oriol que
no
fa. Home, jo hauries d'haver explicat.
Jo ho deia a nivell més filològic, i llavors això, transportat a les persones...
Jo no sé, perdona, resilients... Se m'acut ara, Se m'acut ara. M'imagino que etimològicament ve de tornar a saltar. Sallent, el sallent català, vol dir saltar. M'imagino, ara això és resilient, vol
dir hipòtesi.
És capaç de tornar a fer el bot, no? Una cosa resilient, torna a saltar.
I això ha passat a la psicologia i a la pedagogia?
Exacte, de fet és un terme que la psicologia humana ha adoptat a partir de la física, no? En aquest sentit, de la recuperació a un estat d'equilibri, no? I, per tant, aquesta capacitat de recuperar l'equilibri que li és natural en el metall o a la persona humana és el que se n'hi ha dit resiliència. Però certament és un terme transdisciplinar, que la psicologia ha adoptat d'una altra disciplina.
I que, fins i tot veient així, també imaginant el ferro, imaginant aquests metalls, entenem molt millor també aquesta capacitat de tornar a aquest equilibri, no? aquest equilibri personal.
És el que la figura que a vegades ens assimula aquesta resiliència, aquesta capacitat de recuperar, seria el que entenc que en català en diem saltamartí, el tentetieso, no? La figura d'aquest ninot que amb els embats del vent no vol dir que t'estiguis inert i que no et moguis, sinó que en tot cas t'empeny i et dona batzegades, però que tens la capacitat, perquè hi ha un centre neuràlgic ben consolidat, no ben ferm, de recuperar l'equilibri i l'estabilitat originària. No? Vindria a ser una mica la imatge
Una imatge que penso que
humana.
Explica molt, aquest centre que sosté. No? Ha d'haver-hi aquest centre que sosté. Mm-hmm. Totes les persones som en major o menor mesura resilients?
Entenc que ens movem en el grau de major o menor mesura, no? I aquí hi ha diferents elements, indicadors, que els uns serien de caire endogen i els altres de caire exogen. I, per tant...
Això d'endogen-exogen, a veure, per les persones del carrer, què vol dir?
De fet, a veure, hi ha elements interns a la persona que permeten aquesta... major desenvolupament d'aquesta capacitat resilient, elements interns treballats de manera interna, o fins i tot hi ha alguns autors que ens diuen que també hi ha elements genètics. Aquí ho deixaríem i en tot cas podem parlar-ho. Però sí que hi ha elements externs, és a dir, una situació familiar disruptiva, situacions de malaltia properes, és a dir, com ens esmentàveu abans, no? També entorns, circumstàncies socials i culturals, fins i tot a vegades, no? O camps de concentració, o presons, o Freud ens parlava també d'alguns casos en els que infants en la Segona Guerra Mundial havien patit situacions molt punyents, però pel fet de tenir, i això serà un terme que sortirà més endavant, no entenc, però pel fet de tenir unes mares que vetllaven per un entorn de seguretat proper, l'entorn d'adversitat extern no els hi provocava tanta disruptivitat.
Per tant, aquesta part, d'alguna manera, interna i aquesta externa, en el cas que dèiem del saltamartí, d'aquest ninot, que del tentetieso, seria... Una cosa seria aquella que està dintre, aquella bola d'un material que pesa, el pom aquest del nino, i l'altra seria els cops, les batzegades que li vagis donant per fora. Una mica és el que es manté en equilibri malgrat aquestes dues situacions, no? O gràcies a aquest intern. Perquè de què depèn que en siguem més o menys? De que hi hagi aquesta força interna més... més forta, justament.
Justament la força interna vindria per l'arrelament a la vida, és a dir, que fa que el saltamartí estigui arrelat, no? Que té un centre ben que el sosté. En la imatge d'un arbre, que són les imatges que moltes vegades en la resiliència a diferents països s'han adoptat, no? A vegades la imatge de la planta del bambú, que és molt flexible, però que es manté i resisteix. No? I a cadascun dels països, a la Índia, un altre, cadascun dels països han adoptat la imatge d'algun arbre que té aquesta flexibilitat però que manté les seves arrels. No? Precisament el que manté l'arrel, en el cas de la resiliència, és l'arrelament a la vida i, per tant, el tema del sentit de la vida. No? Trobar-hi un per què, una mica en paraules de Nietzsche, ell deia, podem suportar quasi, deia quasi, qualsevol com, sempre i quan tinguem un per què. En definitiva, el per què és el que ens arrela a la vida i ens dona sentit, i a partir d'aquest sentit, que el podem tenir o crear o descobrir, en tot cas veuríem quines circumstàncies, però a partir d'aquest sentit sí que els embats externs ens poden...
ens poden bellugar, sí. Ens poden moure més, però ens mantenim arrelats en aquesta vida. En una part més pràctica o més quotidiana, podríem dir, veiem doncs, que això, que hi ha persones que se'n surten davant de l'adversitat i hi ha persones que no se'n surten. Què fan? Quines habilitats, quins factors, què fan les primeres persones que no facin les segones?
És important la pregunta de què fan i no què fem la resta respecte a elles, no? Perquè també en paraules de Sartre, i a vegades ens sorprèn que citem autors d'aquest caire, no? Però la qüestió està en el què fem cadascú en funció, i no tant del que fan els altres respecte a nosaltres, no? Però en aquestes persones sí que hi ha, d'una banda, aquesta arrelar-se a la vida treballant un sentit, perquè el sentit no et ve donat, sinó que moltes vegades toca anar-lo treballant, i aquest anar-lo treballant suposa responsabilitzar-se i, en definitiva, desvetllar aquesta capacitat de ser protagonistes de la pròpia vida. No tant de que les coses et venen donades, són els altres els qui han de mantenir-te en aquesta vida, sinó d'agafar aquest protagonisme de la pròpia vida. Aquest és un element clau per adonar-se'n d'aquesta capacitat de resiliència.
Clar, perquè hi ha persones que poden pensar, no, és que aquestes persones han tingut més sort. Mm-hmm. No és un tema de sort.
No només, com també hi ha factors interns i externs, és a dir, no només. Certament hi ha elements que ho garanteixen. Un entorn familiar confortable, doncs certament és més afavoridor. De fet, en aquesta línia hi ha estudis que en diem... longitudinals i estudis que en diguem retrospectius. Els estudis retrospectius, i en aquí científicament diguem-ne que hi ha hagut un cert engany, no? Els estudis retrospectius el que fan és analitzar el passat de les persones que han tingut problemes. Normalment els estudis científics i la ciència acaba treballant d'una realitat, doncs això, amb preocupacions, amb tristors, veure què l'ha originada. En canvi, pocs estudis hi ha sobre una realitat benestant. Que aquests serien estudis de caire longitudinal, de caire més prospectiu, i que entenem que no es fan tant doncs, perquè són molt més cars. És a dir, en el temps has d'anar fent, estudiant una mateixa població amb intervals al llarg dels anys fins que esdevé adulta. I això requereix molt de més temps, molta més dedicació, i encareix l'estudi, la investigació. Però, en tot cas, sí que és interessant fer aquests estudis de caire prospectiu perquè ens en podem adonar que no necessàriament caure en aquest determinisme. És a dir, un infant maltractat, si estudiem el seu passat, podem adonar-nos-en de que prové d'uns pares maltractadors, però, en canvi, si estudiem una població des de que comença a créixer fins a adulta, podem veure que no necessàriament això ha d'haver sigut així. Els estudis longitudinals ens donen dades menys deterministes, més realistes, però alhora n'hi ha molts menys doncs, perquè no són tan fàcils de dur a terme, no?
I aquests que han trencat aquest determinisme, aquestes vides que han anat més enllà d'allò que semblava que dius això està abocat al desastre, les persones que se n'han sortit, per un costat ens deies han tingut aquest arrelament a la vida, han treballat el sentit d'allò que és bàsic per ells en la vida. Què més han fet?
Què més han fet i s'ha fet al seu voltant, d'una banda, és construir un vincle important amb algú, és a dir, en Tim Gennard. En Tim Gennard és un exemple, potser un dels més coneguts de resiliència, una persona doncs, que de molt menut, va ser els seus pares el van abandonar, el van lligar a un arbre, i a partir de llavors ell va creixent, doncs això, robant, matant, assassinant, i ell explica d'una manera doncs, molt vivencial i molt emotiva, no?, que un dia anava al metro i el seu dia a dia a París era anar a robar, i aquell dia anava a robar un banc i havia de baixar una parada del metro. Va veure la imatge d'un pare que al metro estava acaronant el seu fill. Això el va aturar de la seva acció. De fet, allò el va commoure de tal manera que va pensar, caram, és possible que un pare a Caroni el seu fill. Ell això no ho havia viscut mai a la seva vida. És possible que un pare a Caroni el seu fill? El va aturar de tal manera que ell ho explica, no vaig baixar a la parada de metro, aquell dia no vaig robar aquell banc, l'endemà i vaig tornar, ell ho explica així mateix, no? Però va anar seguint al llarg d'aquell dia aquell pare i aquell fill. Aquell testimoni el va commoure de tal manera que va seguir aquella imatge, no? Aquell testimoni. En definitiva, un arrelament a la vida i una resiliència implica un vincle important amb algun adult, normalment diem adult perquè acostuma a ser una persona més gran en edat, un adult que estableixis un vincle significatiu, que sigui algú per algú. Eh? Aquella frase de Miquel Estrada, ser algú per algú, en un algú molt ampli, no? El segon algú molt ampli. Però aquest algú pot ser a vegades una planta, pot ser un animal, moltes persones en aquest sentit el troben en cuidar d'un animal, o pot ser una altra persona. Però el vincle és important.
Probablement, quan hi ha vincle, quan tenim aquest altre algú, que és algú, en aquesta situació és més fàcil trobar sentit, trobar, per tant, aquest arrelament a la vida.
Mm-hmm. De fet, una de les preguntes que els tutors resilients se'ls hi fa o es fan en aquest acompanyament, al tutorant, a la persona que necessita aquest recolzament en resiliència, és precisament adonar-se'n de quines persones té al voltant aquesta persona que pugui cuidar. Persones, coses, quines aficions, què li pot atraure, entusiasmar a viure, en definitiva, no? Què li pot atraure a arrelar-lo a la vida.
En el moment que entrem en relació, en aquell moment, d'alguna manera, estem treballant aquest arrelament. Anem a veure també què ens han dit la gent del carrer respecte a aquest tema de la resiliència.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Jordi, avui hem anat
cap a l'Eixample.
Hem anat a l'Eixample.
Vaig trobar un gran passeig de persones, van col·laborar moltíssims, però he agafat tres grans testimonis que parlen d'acompanyar la vida, la mort i el procés de canvis.
Aquest passeig quin era? El passeig de Gràcia, per exemple?
El meu passeig.
El seu passeig per l'Eixample de Barcelona. Molt bé. Abans, però, anem a veure primer què ens diuen des de Sant Andreu, el Centre de Rehabilitació Sant Andreu, els col·laboradors d'allà que han sortit i han preguntat què és el que els ha ajudat més en els moments difícils que ha viscut.
Què és el que l'ha ajudat més en els moments més difícils que ha viscut?
Pues mi família.
Tu família.
Mi família y bueno, su apoyo y en cierta forma también lo del mi otro entorno, que es la universidad, mi trabajo.
La religió, soy creyent.
Pues tener apoyo de la família.
Yo misma y mi trabajo.
Mi paciencia y mi buen humor.
Això és el que ens deien des de Sant Andreu. Algun comentari, Marta?
Certament es confirma aquest fet del vincle, no? La importància de l'entorn, sigui familiar, sigui del caire que sigui. També el tema de la creença, és que com que en els estudis que s'han fet amb Benny Stendhal i altres experts en el tema han detectat aquest arrelament a la vida a través de la creença, no? De la fe, el vincle que arrela a la vida.
Dóna sentit, mm-hmm. també. Anem a veure què ens han dit des de l'Eixample, des del passeig d'en Jordi per l'Eixample.
Doncs avui a l'opinió del carrer, quina és la situació més adversa que s'ha trobat a la vida i què és el que l'ha ajudat més a sortir-se'n?
Doncs la situació més adversa que m'he trobat a la meva vida va ser quan vaig entrar a l'habitació quan el meu pare estava en coma. I com ho estic afrontant, doncs continuo fent.
Continues treballant aquest procés?
Sí.
Molt bé. Gràcies.
Podria ser, per exemple, la dificultat en tenir un embaràs exitós. En vaig tenir un parell que no van evolucionar i en un primer moment vaig pensar que potser no seria capaç de tenir-ne, però...
I què va ser allò que li va ajudar a sortir-se'n?
Els consells de famílies, d'amics, el veure que no era l'única persona que li passava i que la resta de gent que s'hi havia trobat havia seguit endavant.
Bueno, pues que quan era més jove em vaig liar amb una parella que tenia en aquell moment a arreglar un pis i enmig de les obres pues, la parella es va trencar i em vaig trobar en un pis d'uns 200 metres per arreglar sola amb un sou d'una sola persona.
I què li va permetre afrontar aquesta situació? Qui li va poder ajudar?
Bueno, em van ajudar els pares, em van deixar uns diners amb tous, amb un préstam tou i després, bueno, que jo sóc una persona molt... O sigui, quan decideixo fer una cosa, doncs la faig, em vaig vendre el cotxe, vaig deixar de sortir amb els amics i no sé ni com, ho vaig pagar tot i no dec res a ningú.
Això és el que ens deien de l'Eixample. Un passeig una mica sorollós en alguns moments, eh? En tot cas, veiem per un costat torna a sortir el tema de la família, no? Els vincles, l'entorn, també aquesta tenacitat de la persona. I després, aquesta primera persona que ens deia, trobo el meu pare, l'impacte aquest de trobar-me el meu pare en coma, i és una, aquesta persona ens deia que encara és un tema que està treballant. Què li diríem a aquesta persona? Com podem, d'alguna manera, davant d'una situació prou adversa com aquesta, de dir, ets capaç de sortir-se'n, de sortir-te'n?
El que en resiliència parlem és del realisme de l'esperança, és a dir, a vegades també les nostres esperances no són prou realistes, no? I en resiliència volem trepitjar de peus a terra, o fem una proposta de trepitjar de peus a terra i ancorar aquesta esperança des del realisme, i a vegades el realisme és acompanyar la persona en un procés, doncs, de mort, no? O de crepitud, i saps que no se n'en sortirà, i tampoc és donar una esperança vana, no? La resiliència no és caure en el bonisme, és adonar-se'n de que hi ha preocupacions, de que hi ha tristor, de que hi ha adversitat, i que a vegades quan parlem de superació de l'adversitat no vol dir sortir-ne exitós d'aquesta adversitat, no? Sinó en tot cas sortir-ne resilient, és a dir, reforçat, la qual cosa vol dir un procés moltes vegades de transformació, no pas d'èxit social, però sí de transformació personal.
Per tant, ser resilient implica aquest creixement paral·lel a l'afrontament de l'adversitat?
De ben segur, qualsevol afrontament de l'adversitat suposa un creixement, sigui del tipus que sigui.
Per tant, no tornem a ser els mateixos després. És a dir, si d'alguna manera sembla que tot torna a ser massa igual, potser és que en realitat hem defugit l'adversitat, l'hem intentat passar pel costat.
S'ha eludit el conflicte, en definitiva, no? S'ha eludit aquella adversitat. És a dir, enfrontar-lo no vol dir sortir-ne vanagloriat d'aquella situació, però en tot cas sortir-ne transformat de ben segur.
Quan tenim a prop persones trencades pel que s'han trobat a la vida, persones que realment dius, és que com reconstruir, com de vegades partint ja d'infants, infants que veiem que han tingut, no han pogut d'alguna manera enfortir aquest sosteniment que ens manté a terra, que dèiem abans amb el cas del ninot, no? Què podem fer per elles? Com es pot realment intentar canviar aquell camí del determinisme que diria això, aquí no hi ha sortida?
Una de les maneres de trencar aquest determinisme és no caure en el fatalisme de dir, és que no podrem donar allò que no hem rebut. Una frase molt habitual i a vegades doncs molt argumentada científicament, no? Si no has rebut una cosa no la pots donar. Doncs des de la resiliència optem perquè podem donar allò que no hem rebut directament, però que en tot cas hem mamat d'un altre entorn, no directament del vincle familiar a vegades, no? O també aquell fatalisme de dir acabem reproduint el que hem viscut. Una de les, diverses dels testimonis que parlen d'haver viscut aquesta experiència resilient diuen, m'ha fet més mal sentir aquesta frase que no pas no tenir la persona al costat quan la necessitava, no? És a dir, m'ha trencat més, m'ha determinat més això.
Clar, perquè en definitiva és una frase que ens treu el sentit, d'allò, dius, no hi ha esperança, no hi ha sentit.
Anul·les la possibilitat d'esperança, no? Aquesta possibilitat de creure que l'altre és capaç, que en definitiva és el que més crea expectatives positives, no?
Com podem ajudar a crear sentit, a arrelar persones que veiem que estan això, poc arrelades a la vida, que allò que veus que realment una ventada se'ls pot emportar?
Ser tutors d'aquest procés resilient, és a dir, ser les persones que podem acompanyar en aquest procés de construcció de sentit. Acompanyant la construcció de sentit, que no vol dir que el meu sentit servirà per l'altre, perquè de ben segur no li servirà a l'altre. És a dir, voler traspassar el meu sentit a l'altre, per molt que hi hagi una bona intenció darrere fons, a l'altre no li servirà allò que a mi em dona sentit. I, per tant, ser molt tolerant cap a les diferents maneres de creació de sentit de les persones. Per una persona tindrà sentit doncs, cuidar un animal, per una altra, doncs, moltes vegades en projectes resilients s'ha dut a terme en experiències precisament doncs, possibilitar de cuidar un jardí a algunes persones. Aquests espais urbans en els que a més hi ha un testimoni social d'allò que es du a terme, no? Ja no només és el jardí, la planteta que tinc a casa, sinó un jardí de la ciutat. I ser la persona que t'ocupes o el col·lectiu de persones que s'han d'ocupar de vetllar pel creixement i pel d'un jardí, posem per cas, això pot dur esperança i pot dur un reconeixement social de que ets algú per a algú, en aquest cas doncs, per a la teva ciutat. No?
Hi ha d'alguna manera està estudiat o es reconeix un procés concret o unes fases que són les que passa una persona des d'anar des d'aquesta situació de fons del pou, des del moment en què l'adversitat ens colpeja fortament, fins a aquesta superació d'aquesta adversitat, fins a tornar a aquest equilibri que és propi de la persona?
Sí, hi ha tot un seguit de fases de desenvolupament, d'aquest aferrar-se a la vida i a l'existència, no? En tot cas, la primera seria aquest vincle amb algú i aquest tutor resilient i aquest trobar algun sentit, sigui el que sigui. I a partir d'aquí, ampliar la xarxa de relació social. Com més àmplia és la xarxa social, més possibilitat hi ha de creixement en la resiliència, en la capacitat de superar les adversitats.
Podem enfortir d'alguna manera preventiva la nostra pròpia resiliència? Si un diu, home, jo ara no em passa res, gràcies a Déu, doncs tot em va bé a la vida, no em puc queixar de res, però la vida no sabem en quin moment se'ns pot girar. Com podem, d'alguna manera, prevenir, enfortir aquesta capacitat de, en un moment que tot es desequilibri, recuperar l'equilibri?
Aquí sí que vindria molt més d'un factor intern a la persona, és a dir, que tot allò que tu saps que estàs podent gaudir i que en una altra situació no gaudiries, adonar-te que et ve de regal, és a dir, que és pur regal, que és pura gratuïtat, que ni tu has treballat ni has fet mèrits per aconseguir, avui que tot va per mèrits i per punts, no has fet cap mèrit, t'ha vingut donat, i per tant rebre-ho des de la gratuïtat és el que et permet en algun moment que no hi és, seguir-ho valorant, no? Seguir-ne gaudint de l'existència, malgrat no tinguis aquelles situacions convoyants que la puguin facilitar una vivència de major felicitat.
No? I en el cas dels fills, com podem també preparar, prevenir futurs adults resilients? Com podem educar-los? Avui en dia, doncs, que també diem, i es parla molt de si moltes vegades la cultura de l'esforç no és prou present, si no els hi sabem dir no, etc. Va per aquí el treball també per futurs adults resilients o s'ha d'enfortir o s'ha de treballar altres punts?
D'una banda, el tema de l'esforç certament és important, és a dir, aprendre a valorar que les coses s'han de construir a través de l'esforç, que no et venen donades, que no et venen regalades sempre, però en tot cas també equilibrar-ho amb la cultura de valorar la gratuïtat, de valorar que les coses, les circumstàncies per les que has arribat a existir i les circumstàncies que tens en aquests moments presents al teu voltant no te les has guanyades a polze, no? I per tant, si hi són, doncs benvingudes siguin, però si no hi són, també benvinguda sigui la situació d'adversitat que pugui venir. És a dir, preparar-nos per rebre com un regal qualsevol situació, sigui adversa o no.
Avui, al de cap i de nou, parlem de resiliència. Volem respondre a la qüestió de com es supera l'adversitat, i ho hem començat a fer amb Marta Burguet, doctora en pedagogia, però tenim més coses. Tenim l'Anna Ratllo, que està preparada aquí amb la brúixola, l'Esteve Pujol amb els pensaments d'un educador, però abans una cançó que hem triat especialment per avui. És mejor caminar, de Revolver, la frase clau d'aquesta cançó. És mejor caminar que parar i ponerse a temblar.
Melancolías, soledades y fantasmas a la par, miedos locos, tristezas y alegrías, y juraron no engañarse nunca más. Decidieron vadear el ancho muro que separa la mentira del perdón y revolcarse en el olvido hasta borrar las heridas de una espina envuelta en flor. Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. Hoy La vida les sonríe y Dios dirá si el futuro les depara un buen color, regalándoles otra oportunidad de empezar con su pie bueno, y ya van dos. Y mil veces más tendrán que recorrer la vereda más incierta y perdonar. Mientras no les lluevan piedras les irá mejor que bien. Ojalá que el sol no deje de brillar. Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. El infierno y los motivos que les llevaron allí, y que la vida no les guíe hasta lo negro, espiral de donde no hay forma de salir. Y una lágrima es mayor que el mar entero cuando el viento lleva a lomos la traición, porque la vida se convierte en un invierno tenebroso para dos. Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. Es mejor.
Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. Això és el que ens cantava Revolver. Avui, que el de cap i de nou, parlem de resiliència, la capacitat de superar l'adversitat, i que ens preguntem justament com es supera l'adversitat. Anem a respondre, tenir algun element més per respondre aquesta pregunta, amb l'Anna Rallo.
De cap i de nou, la brúixola.
Avui l'Anna Rallo jo crec que ens porta una història d'aquelles, com diuen, em sembla que eren els pastorets, que tots plourà. Que no vol dir de pluja, sinó que ens agradarà molt. Que ens agradarà molt. A veure, una frase d'aquelles que ens fan perdre el nord.
Això és impossible.
Això és impossible. Sí. Això és molt, molt tancada,
és
aquesta
molt
frase.
És molt tancada, sí. Hi ha moltes situacions, eh? Tenim aquesta sensació de que és impossible, d'haver donat el màxim de nosaltres mateixos, i pensem això, que ja és impossible, que no podem fer més, o que no ho podem seguir intentant. Altres vegades pensem que sí, que ho podem aconseguir, però que nosaltres personalment hem arribat al nostre límit, de que no serem capaços d'aguantar-ho, o que serem incapaços de tornar nos aixecar i seguir perseverants en aquell projecte. Però clar, la realitat és que on està el límit? On està escrit que només puguem aguantar o arribar fins aquí i no puguem fer una miqueta més? Enlloc està escrit això. Clar, evidentment...
Clar, mirat així, jo no havia pensat mai.
No... Clar, enlloc està escrit, enlloc ho posa, no?
Però en el fons és una observació subjectiva, no?
Completament. Evidentment, ningú es coneix millor que si mateix, i hi ha moments en què sí que hem de dir prou, però... Segur que no podríem anar una mica més enllà, segur que no podríem esforçar-nos una mica, segur que no podem donar una miqueta més. Aquesta és la pregunta que ens hauríem de fer.
Clar, sempre aquesta pregunta estaria a l'altre costat, també estaria allò... Coneixem els nostres límits, també els hem de conèixer, però
també es comprar cap a casa o facilitar la cosa i dir no, posar el límit allà on no toca, doncs també ens faria perdre moltes oportunitats.
Moltes oportunitats.
Anem a veure quina alternativa tenim.
Mira, avui que sentim a parlar de resiliència, de ser fort, d'adaptar-se, però de mantenir-se, sovint molta gent pensa que és un concepte que queda molt llunyà a si mateix, però en realitat hi ha molts exemples anònims en el carrer de persones que coneixem que són mostres d'aquesta resiliència, però també hi ha moltes persones que són conegudes o que tenim nosaltres en el nostre col·lectiu que són també bons exemples d'aquesta resiliència. I una d'aquestes persones podria ser el Martin Luther King. I avui portem aquí el Martin
Luther King. Avui tenim el cas, per això deia que avui és un dels casos que em sembla que ens agradarà molt de sentir.
D'escoltar-lo. Doncs mira, el Martin Luther King va néixer el 15 de gener del 29 a Atlanta, Georgia, Estats Units. Ell va tindre la sort de néixer i créixer en una comunitat i en una família amb possibilitats. El seu pare era un ministre baptista, defensor dels drets civils, que es va ocupar molt de que, primera, que no li faltés plat a taula, que no li faltés educació, però també es va preocupar molt d'acompanyar-lo en aquest creixement, de la seva formació.
Aquí ja tenim el vincle.
El vincle, aquí tenim el vincle, exactament. Però tot i aquestes possibilitats que ell va tenir, la infància i la vida del Martin Luther King està marcada per la segregació. Ell és negre en una època on, com ell mateix diu, és més important el color de la teva pell que no pas qui ets tu. Clar, i aquesta lliçó és una lliçó que ell va aprendre ja des de ben petit. En aquella època, per exemple, els nens podien sortir a jugar al carrer, al sortir de l'escola, els caps de setmana, i ell va veure com als 6 anys aquells que havien sigut els seus amics fins aleshores li van dir que ja no estaven autoritzats a jugar amb ell.
És a dir, de menors de 6 anys podien i arribava un moment en què no.
Bueno, això ja no sé si és perquè va passar alguna cosa o és que...
Però potser de petit ho feia. O potser és el moment en què ell té consciència,
sí,
no?
Sí, li van dir que ja no estaven autoritzats i quan ell va preguntar el per què, la resposta va ser molt clara i molt contundent. Li van dir perquè nosaltres som blancs i tu ets negre. És una resposta molt, molt forta.
Que vista ara amb ulls d'ara, et sembla realment una... Tot i que rascant trobaríem moltes coses, també.
Sí, sí, malauradament sí. Però la qüestió és que la vida del Martin Luther King està plegada d'escenes com aquestes, on ell va anar vivint de forma constant aquesta segregació, però també va anar vivint de forma constant la no acceptació del seu pare a aquesta segregació. En una ocasió, per exemple, van anar a comprar sabates i en aquella sabateria el dependent els hi va dir que els atendria amb molt de gust, sempre i quan s'assentessin o s'esperessin a la part del fons de la botiga, perquè no podien estar colze en colze o costat en costat amb els blancs. I el pare, també en aquesta ocasió, va tindre una resposta per la seva part molt clara i contundent, va agafar el seu fill de la mà i va dir, escolta, per més temps que passi amb aquest sistema, mai l'acceptaré.
Aquí una sana tossuderia, d'aquelles que dèiem l'altre dia amb l'Esteve, una sana tossuderia,
però
no?
Això era un constant, vull dir, aquests són dos exemples, però hem de tenir en compte que això era constant i constant en la seva vida.
Exemples que avui ens semblen irreals, perquè estem parlant de fa quatre dies, realment.
Sí,
si mirem en la línia del temps, i de part d'això, d'altres exemples potser d'avui en dia que trobaríem. Però continuem amb la història del Martin Luther King.
Mira, aquesta no acceptació i aquesta resistència a la realitat, ell la va reflexar amb un discurs que va fer als 14 anys, que es titulava Els negres i la Constitució. La història d'aquest discurs il·lustra perfectament la realitat en la que ell vivia, perquè ell va guanyar el premi, és a dir, ell potser amb les paraules va ser capaç de convèncer, però de que a mi a casa, aquells 145 quilòmetres que havia de fer amb autobús, mentre estava a l'autobús, el conductor els va escridassar a ell i al seu mestre i els va ordenar que s'aixequessin del seient per cedir el lloc a dues persones blanques. I van haver de fer aquests 145 quilòmetres de trajecte de peu a l'autobús.
Que es diu aviat.
Es diu aviat. Sí, un altre exemple. Doncs tot i els entrebancs i tota aquesta segregació, ell va destacar sempre per aquesta capacitat de mantenir-se, de lluitar. Fins i tot va començar als 15 anys la universitat, 3 anys abans del que li tocava. Evidentment ho va haver de fer amb una universitat
de negres.
Per negres. El 48 es va llicenciar en Sociologia, el 51 Teologia i el 55 es va llicenciar en Filosofia. El 54, durant aquesta carrera que anava fent tan llarga, ell es va convertir en pastor en una església baptista i ja en aquell moment tenia molt interioritzats o molt impregnats pensaments com els del Gandhi, de que l'amor i la no violència eren l'arma més forta i més poderosa per aconseguir qualsevol fi. Durant aquest primer temps de ser baptista, de ser mestre baptista, pastor, perdona, hi va haver-hi un succés que va marcar una miqueta aquest punt d'inflexió en la seva vida, no? Aquesta carrera que nosaltres potser coneixem més. I és que el 1954 una jove negra, la Rosa Parks, que potser n'hem sentit a parlar, li va passar el mateix que li havia passat a ell uns anys enrere, i és que anava en un autobús, el conductor li va ordenar que s'aixequés, però ella va decidir no aixecar-se i mantenir-se sentada allà, no? Com una lluita. La Rosa Parks s'hi va negar i el que li va passar és que la van empresonar. I aquí és on comença, no? la revolta i la seva lluita pacífica del Martin Luther King.
La,
no?
La gota, o sigui, aquesta és la gota definitiva que fa,
abans,
símptom. No?
Abans ell havia sigut activista, per exemple, amb aquest discurs dels 14 anys, però és realment aquí on potser hi ha un punt veritable d'inflexió. Ell va fer crides a la desobediència pacífica, va construir coalicions contra la segregació, va crear comitès no violents, campanyes a favor dels drets civils i entremig, evidentment, va anar tenint molts entrebancs, atencions i fins i tot agressions físiques. Però ell es mantenia ferm en aquesta lluita pacífica a favor dels drets civils. Una lluita que va durar molts anys i que va tindre potser el seu punt àlgid el 63 amb la marxa aquesta famosa a Washington, on va fer el discurs, on va dir aquesta famosa frase I have a dream, tinc un somni.
Tinc un somni. Jo he somiat que un dia...
Exacte. I la seva lluita va seguir durant molts anys. El 64 va rebre el Premi Nobel de la Pau per la seva tasca i per la seva resistència no violenta contra els prejudicis, però fou assassinat 4 anys més tard, el 68.
Aquí tenim un clar, realment, un clar exemple de vida resilient, de persona resilient, malgrat el final, però aquesta lluita, de totes maneres, què en podem treure? Què és el que no hauríem d'aprendre d'aquesta història real?
El que deies tu, això, que la història del Martin Luther King il·lustra a la perfecció el que és una vida resilient. És una vida viscuda a contracorrent i una vida de lluita pacífica, proactiva i efectiva, però també és la demostració de que la força interior és una força amb gran poder. No? Ell va ser capaç d'anar superant i superant i mantenir-se i seguir lluitant, no?, d'una forma coherent i d'una forma bona.
Si dèiem al principi aquesta frase que ens fa perdre el nord, no?, mai...
Això és impossible,
exacte, això és impossible, que és una frase que, òbviament, el Martin Luther King potser en alguns moments devia tenir aquesta sensació. Això és impossible de que es pugui aturar, això és impossible de que canviï, però, en canvi,
acabarem una fase d'ell mateix que demostra perfectament aquesta resiliència, i és que ell va dir, si sapigués que el món s'acaba demà, jo encara avui plantaria un arbre.
Si sapigués que el món s'acaba demà, jo encara avui... plantaria un arbre.
Aquesta lluita, aquesta perseverància, aquest esforçar-se, aquest mantenir-se i seguir encara que
malgrat tot,
els contracorrents.
Malgrat tot, encara avui té sentit plantar un arbre, no? Aquí tenim realment, això que parlàvem del sentit, Marta, ho tenim molt ben exemplificat.
Sí, testimonis com els de Luther King, totes les persones que han fet del seu projecte de vida, un projecte envers els altres, certament han tingut un sentit molt consolidat, no? És a dir, la seva vida no acabava amb ells, sinó que transcendia més enllà d'ells i, per tant, la finalitat del seu viure no era només amb l'objectiu de la seva vida, de la seva existència, no? Sinó que anava més enllà, transcendia.
Avui dèiem amb el començament del programa que hi ha vides d'aquestes, de persones que han tingut moltes adversitats i que han vist com anaven més enllà, com se'n sortien, com tiraven endavant, vides d'aquestes que ens toquen fons. Però voldria comentar també que a vegades també amb molts contes d'allò més simple tenim també molts exemples de resiliència, de petites històries, de moltes vegades un conte és això, no? És un personatge que es troba una sèrie de dificultats i que en un cert moment al final acaba o no sortir-se'n. No sé si utilitzeu amb el treball amb resiliència contes d'aquests clàssics, el Neguet Lleig
sí.
O el Polset o algun d'aquests.
Sí, precisament la imatge del Neguet Lleig és una de les imatges que treballen els experts en resiliència, no? Tant en Van Nistendal com, vaja, diversos d'ells treballen la imatge de la Neguet Lleig perquè és aquest reconvertir-se, no? I acceptar-se, és a dir, una cosa que no he esmentat abans, la importància de l'acceptació que en Van Nistendal parla, que no li agrada a ell anomenar acceptació incondicional, perquè sembla que no hi hagi cap condició, i això en realitat és poc realista, és molt esperançador, però poc realista. Rogers parlava de l'acceptació incondicional, però en Van Nistendal, trepitjant una mica més de peus a terra, ell parla de l'acceptació fonamental, no? És fonamental que la persona se senti acceptada en el que és i pel que és, i això és el que reforça la possibilitat de no caure en aquest fatalisme, no? Tu no pots, sinó que tot és possible, crec en tu, confio en tu, i jo diria de retruc l'autoconfiança i l'autoconvenciment de que un mateix té possibilitats, no només que et vingui de fora aquest missatge de que tu pots, sinó que també ens el sapiguem donar a nosaltres mateixos. No? I una altra clau important de la resiliència que abans no he esmentat, l'humor. Uh-huh. Un indicador clau per saber el nivell de resiliència que tenim és quantes vegades he rigut durant el dia, quantes vegades me n'he rigut de mi mateixa durant el dia.
Per què?
Perquè és la capacitat de veure en clau positiva tots els ensurts que té la vida, que en té, i en té molts, però veure'ls en clau positiva. Saber riure-se'n dels nostres ensurts, de les nostres adversitats, és una garantia de resiliència.
Al contrari, és a dir, el no riure-se'n i d'alguna manera entrar en l'enuig, seria una mica fer com el ferro, que no es doblega i es trenca, quan se li pot aguantar molt, però arriba un moment que es trenca, buscant una mica la comparativa entre allò que dèiem dels metalls abans.
Mm-hmm. Que fer el cor fort, no? I com més fas el cor fort, més dur et poses envers la resta, envers les adversitats i envers tu mateix.
Per tant, no se'n surt de les adversitats la persona més dura, més forta en el sentit aquest, sinó el que combina aquesta dura, fortalesa potser més interna amb aquesta flexibilitat també de visió i d'acceptació.
Exacte, la capacitat de moure's en funció dels embats del món extern, però a l'hora de consolidar aquesta integritat, jo diria, personal.
Esteve.
No, anava a dir, recordem que Isop ja munta la fàbula del roure i les canyes.
Mm-hmm. És veritat.
Això, no?
És veritat. El roure es manté. Es manté en molts embats, però n'hi ha algun que el tomba, no?
L'escanya
sempre és capaç de... Tots els albelluguen, però és capaç de mantenir i no trencar-se, no? Doncs, Esteve, ja gairebé tens allò que dius... Ja gairebé tens el torn obert ja per parlar, però abans, escolta, sentim l'indicatiu.
De cap i de nou. Pensaments d'un educador.
Doncs a part d'aquest pensament que ens introduïes d'Isop, un parell de pensaments teus, vinga.
El primer és l'11-13, en canvi el segon serà l'11-6. Sembla que hauria de ser al revés, però és així, eh?
L'11-13 o l'11-6 sí. Del llibre Pensaments d'un educador de l'Esteve, d'Edicions Saragossa. El podeu trobar si algú té curiositat per llegir més d'aquests pensaments que l'Esteve en contagotes ens va facilitar en el programa. Vinga, el primer...
L'11.13 doncs... diu... Si el fracàs ens martelleja, tendim a tornar-nos mesells, després d'haver-nos revoltat temporalment. És a dir, a veure, un servidor de vostès, que sóc jo, això d'altres a dir, queda molt fi, és molt aficionat al tema de la frustració. Llavors, a veure, hi ha diferents estils de respondre, diguem, d'encaixar la frustració. Un cèlebre entès, Rosen Zweig, fins i tot en classifica 12 maneres bàsiques d'enfrontar la frustració. 12 estils, tu, Déu-n'hi-do. Bé, llavors, clar, quan la frustració es repeteix, fàcilment ens revoltem, ens indignem. Això no pot ser, això passa, taca d'oli, és quan t'arribarem. Molt bé, però si aquesta frustració continua martellejant-nos, fàcilment, o sigui, és habitual que després ja ens resignem tot. Ja, escolta, no tinc res a fer, ens rendim a la frustració. És una manera de... Clar, i jo dic, quina meravella de persones, les que mantenen la constància de la voluntat i l'esforç, malgrat el fracàs martillejant. O sigui, són admirables, no? O sigui, tota l'admiració eterna, aquesta capacitat, i amb això els educadors, i abans ens ho estava dient la Marta, hi tenim molt a haver-hi fet.
Es parla molt, potser, d'això que dèiem de l'esforç, però es parla poc de la tenacitat, perquè aquí tindríem un tema de tenacitat, no? De dir, escolta, sí. Malgrat d'això, vinga, pam,
clar,
pam,
jo...
pam. Potser és que a vegades i esmercem o engeguem totes les energies a la primera, o és allò de repartir-les en petites dosis, això que ens explicava l'Anna també del Martin Luther King, aquesta resistència una mica allà...
Perseverant
en allà, sense... Potser si hagués anat amb el canó el primer dia, hagués trencat tots els cartutxos.
El dia aquell que aquí es parlava del buscar feina, l'Enric Oliveres, deia, no envieu tots els currículums de cop. Perquè, esclar, llavors, coi, no m'ha respost ningú, ja no te'n queda cap. No, ves-los enviant a poc, i així veuràs a veure què has d'ajustar, a veure que així, Em deixa anar la segona frase?
Potser diria també, fins i tot, forada més la goteta aquella persistent.
Gut acaba lapidem non bicet sepe cadendo.
Ara sí que...
A veure, la gota excava la pedra...
Jo no tinc res a dir,
La gota excava la pedra no per la força, non vi. Sepe cadendo, sinó caient contínuament, caient sovint. Molt bé,
per tant, saber mesurar i tornem aquí sortint.
Jordi, hem de dir l'engegada aquesta vegada.
Adéu. Jo me'n recordava el nauta i poc menys.
No, clar, ja no vas passar d'aquí.
No vaig.
Escolta, això és una defensa, Esteve, sobre això que ens agrada tant a tu i a mi, que és lo de la tossuda.
La tossuderia.
La sana tossuderia.
Vinga.
Tenim parlat amb algun
negatiu. La noció és la gota malaia, no? Que al final fora del cap, el pobre, no?
Vinga,
l'altre.
L'11-6.
Aquest està pensat de cara als altres, diguem, no? La primera de cara al mateix. Hem de demanar donar-los 100, alegrar-nos si donen 20, però tornar-los a demanar 100.
Aquí parles dels deixebles,
dels educants. Altres, no? És a dir, abans, ho ha dit la Marta, més bé, idealisme més realisme. Exigència més comprensió, tu. Perquè és que si no, clar, si, l'educador no pot ser un ingenu. Oh, és que demanar això i m'ho donarà. Però escolti, perquè s'ha pensat... Oh, és que t'ho he dit mil vegades. I el nano, si fos mal educat, diria i esperis, i les vegades
que ho sentirà, esclar, no?
I les vegades que jo haig de dir no es pot trepitjar la línia contínua de la carretera, sí o no? Uh-huh. Oh, esclar que sí. Llavors, la frustració té a veure amb els angles. Hi ha angles, un angle té una gradació, no? Si l'angle de l'exigència se separa molt de la capacitat real de la persona, aquella persona ho engega tot a dida, tu.
Clar, és impossible.
No, llavors sí que és impossible, però impossible per una incapacitat. Però si el tanques massa, llavors no val la pena. I això,
no es va llogar.
Això és l'equilibri que només sap l'educador. Fins on puc estirar que no es trenqui i fins on haig d'estirar perquè motivi. I si motivem, podem obtenir esforços. Si no donem motius, Déu nos en guard que obtinguéssim esforços. Alerta. Per tant, que hem de treballar són els motius.
Idealisme això, més exacte. Realisme,
clar,
aquí,
clar.
Aquesta combinació.
I encara diré més, Oriol, com més adults, més podem exigir el 100%. Alerta, perquè els educadors, i quan dic educadors vull dir pares, mares, mestres, tot això, moltes vegades exigim més a l'infant, a l'adolescent, del que ens exigim a nosaltres, No deixem passar coses... a l'immadur, el que està sotmès, escolta, que no pas el que si algú ha de respondre, és l'adult. Oh, no, és que el pare està cansat. Ai, coi. I el nano no n'està de cansat quan arriba a casa, eh? Oi tant que n'està de cansat. I estressat, i... Esclar que
sí. I aquí els adults ens hem de demanar també aquesta combinació, idealisme més realisme, anar de dir, escolta, estiro-me,
em
demano molt, però també valoro positivament fins on
t'ha arribat. I lluar-ho. I dir, molt bé, veus com pots donar 20? Molt bé, doncs vinga, va, nano, endavant, no? Ah, però no esperis que et doni 100 si demanes 100, no siguis ruc, que llavors et desanimaràs perquè diràs, demano 100 i no m'ho donen. És clar que no t'ho donen. Aplaudeix-vos si dona 20. Xin-xan, ja està.
Molt bé. Doncs fins aquí hem arribat avui i és l'hora de respondre la pregunta inicial. Com es supera l'adversitat?
Oi que ja sabeu com es diu el nostre programa? Sí, de cap i de nou. És a dir, començar esperançats, continuar, tornar a recuperar-nos. I avui hem volgut ser persones de ser, però sent conscients que ens balancegem, però que tenim un centre de suport i cal fomentar-ho. Arrelar-nos a la vida ha de ser el nostre centre de suport, anar trobant un per què, motius, i anant-los descobrint. Hem de ser protagonistes de la nostra vida, responsabilitzar-nos i així veurem la nostra capacitat de resiliència. Generar vincles significatius ens ajuda a arrelar-nos a la vida. Per tant, ser resilient és créixer i transformar-se superant les adversitats. Sembla que fa vent, però ens volem mantenir a la vida.
Ens hi volem mantenir de cap i de nou.
Sí, senyor.
Sana i tossudament.
Tossudament.
Amb sana tossuderia. Marta Burguet, doctora en pedagogia, moltes gràcies per haver estat una altra vegada al nostre programa.
Gràcies a vosaltres.
Jordi, Esteve, Anna, fins la setmana que ve, fins a l'altra setmana. Dimecres vinent parlarem d'assertivitat, una altra d'aquestes paraules psicològiques també molt interessants. Serà amb l'Anna Forés i amb l'Eva Bach. Serà dimecres a les 8 que tornarem a ser aquí de cap i de nou.